Dada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes, 8 de gener del 2021, 12 i 2 minuts, i jo, com sempre, molt ben acompanyada, Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Bon dia, Susana.
També la meva Maria Ventura López, molt bon dia.
Bon dia, bé, nublat, no? I bon dia plujós, diguem.
I fresquet.
I fresquet, fresquet, que fa fresqueta.
Clar, es començàvem el que era el programa i comentava la notícia del dia, clar. La notícia del dia quina és, Maria?
Pues que està nevat, o sigui, jo no sé si hi ha nissit al carrer, és que des de que vinc de les Alqueries, no, per carretera, se veuen totes les muntanyes nevades, o sigui, en la Serra d'Espadà, diguem que la part que dona més prop de Betxí, no, però la que està cap a darrere es veu tota nevada per darrere, efectivament, no? Penyagolosa ni es veu perquè està envoltat dels núvols, i després el desert de les Palmes, el Bartolo, tot nevat. O sigui, que pareix que estem en un altre món. Jo feia molt de temps que no veia aquest paisatge, Susana.
S'ha cobert tot el que són la cimera de les muntanyes d'un manto blanc preciós, no?
Sí.
Que, bueno, això és una bona senyal, no? Diuen que any de nieves, any de bienes, no?
Exacte, s'ha salvat en les puntes de Santa Àgueda, crec que és l'única cima que no he vist nevada, però tota la resta estan nevades, o sigui que els convidem a ir al carrer o a pujar, diguem, als seus terrats i veure'l, no?
Mira, tinc que dir-te que el meu home és un, per lo de les puntes de Santa Àgueda, el meu home és una de les persones que li va llamar molt l'atenció quan la gent parla d'esta zona i diuen que quan giren cap a esta zona, que venen des d'europees, acaba així, i ell diu, jo aquella frase de les agulles
de Santa Àgueda,
una salutació molt especial per a ell, que sé que està pendent del programa.
Pues sí, Susana, si et pareix bé, pues es comencem en el temporal, no? Perquè deixa 7 carreteres tallades a la Comunitat Valenciana i en 30 es requereixen cadenes. A què cal sumar 24 carreteres en les quals la circulació està condicionat i 11 també que hi ha incidències en la seva majoria. La majoria són entre València i Alacant, val? Però entre les carreteres en les quals es necessita cadenes per a circular per la nostra província de Castelló, anoteu, val? Figuren la A23 al llarg de 15 quilòmetres des de Viver cap a Terol, la CV12 entre La Torreta i Morella, o la CV124 entre Forcall i Ares del Maestrat. Okay. Fem un parèntesis, val? Prudència, perquè seguim en alerta nivell 0. Les comarques que estan en aquest nivell, diguem, són els Ports, l'Alt Palància i Baix Maestrat. Ja saben, s'ha quedat nevat, diguem, el desert de les Palmes, Espadà i tota la zona de Morella. Cap a dalt també està nevat, però cuidao en els turistes, perquè ahir vaig poder veure un mitjà de comunicació que deia que s'havia trobat ja a Morella 3 vehicles turistes que anaven a veure la neu. I clar, què passa? Pues que efectius del parc de l'Alt Maestrat han rescatat aquest dijous a 13 persones que es trobaven en 5 vehicles bloquejats per la neu en el municipi d'Ares, les quals es troben bé, segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers en el seu seu compte de Twitter. Així mateix, els bombers de Castelló han ajudat un ciutadà a traure el seu vehicle atrapat en la neu a Toràs, servei que també ha realitzat la unitat de bombers forestals de la Generalitat en una carretera de la localitat de Barraques, tal com ha informat el 112, no, Susana? O sigui, que, cuidao. Ahir també veia que els bombers deien que les tres causes principals és que la primera és que ens creiem que no ens passarà res, no? que ens n'anem confiats, després que no sabem ficar les cadenes de neu i sempre ens esperem com l'última hora, no? Per ficar-les, en plan, pues quan sorgisca el moment ho ficaré. No, pues abans d'anar, si volem anar a veure la neu, que anem en cautela, i després que si deixem el cotxe bloquejat o no sabem ficar les cadenes, que mos apartem a un costat de la carretera, que no les fiquem en la enmig de la calçada, no? Perquè si no els vehicles d'emergència no poden circular per la carretera.
En fin, tots aquests consells que ens donen cada any i que cada any el que fem és obviar aquests consells que ens han donat antes i tornar a quedar-nos allí i tornar al Consorci de Bombers. Vindre, rescatamos.
Sí, recordar que el temporal estarà fins diumenge, està previst que estiga nevant, ploguent, així a la nostra comunitat valenciana i a la resta d'Espanya, perquè s'ha tenyit tot de neu, Susana. Mm.
En este cas, dient que la nit, el dia més gelat serà per esta zona, demà, que podem tindre 4 centímetres de neu. Us imagineu veure la neu per ací?
Jo preferís que es quede cavall a dalt, no? Però quasi baix que no arribe, sobretot per al sector citrícola, que ja està malament, com pa que damunt mos caiga una nevada, no?
O sigui, que preguem per a que això no ens passi.
No ens passi, que no es gele tampoc la taronja.
Notícies? Voleu que parlem primer si n'hi ha notícies d'esport i després continuem les
sí,
notícies?
Sí, em pareix bé.
Pues es comencem. Què tenim en l'esport?
Ala, una sorteo de copa. Recordem, ens pot tocar de segona divisió B el Córdoba, el Ibiza, el Alcoyano, el Cornellà, el Navalcarnero o el Peña Deportiva, i de segona A, que seria el més normal, el Alcorcón, el Almería, el Español, el Fuenlabrada, el Girona, el Leganés, el Málaga, el Rayo, el Sporting de Gijón o el Tenerife. Ja, per si me pregunteu, n'hi ha que evitar a l'Espanyol.
Escolta, i el Cornellà també, que li va fotre, quants va ser?
Un zero, només.
Ah, però bé, escolta, front a un Atlético de Madrid no està malament.
Val, però tu dius que n'hi ha que evitar a l'Espanyol, no?
Sí, perquè seria quasi com jugar contra un equip de primera divisió. La plantilla de l'Espanyol és de primera divisió.
Val, doncs ens centrem en aquesta idea.
Mira, ja que m'heu regalat el gat boxejador, dir que la revista Sports Illustrated li ha donat el premi de millor lluitador o lluitadora a Sasha Banks. El seu nom original és Mercedes. I esta és, com a curiositat, la cosina del cantant Snoop Dogg. Ya dona del premi a una chica, cosa que me encanta. Y dir que en bàsquet, mira, van perdre els Philadelphia 76ers 109-122. Si esta nit guanya Orlando, se ficaria líder de la seva conferència. I també juga el meu equip a les 4 del matí, Clippers Warriors. Ja vos dic a vosaltres.
A les 4 del matí.
Maria,
sí?
Veus, Víctor, com si que han aplegat els Reixos? És que havies donat mala direcció. Perquè,
tenia que ficar la direcció d'ací, no?
Escolta, no la del meu arbre.
Cal dir que avui Víctor ha tingut un regal que li ha fet Maria, Maria Ventura. Ahir va detectar que baix del seu arbre hi havia un regal per a Víctor, no? I l'ha portat, i és molt bo. Si podem, després gravem el vídeo del gat boxejador que li has fet i ho pengem en les xarxes, perquè la gent pugui gaudir del regal també de Víctor, que és un regal molt, molt encertat. Maria, tu ara sí que ens dones notícies?
Sí, comencem, ja sabem, deixem de banda les nevades i parlem de Covid, perquè les xifres a la Comunitat Valenciana han registrat 3.809 nous contagis de coronavirus confirmats, 415 a la nostra província de Castelló. S'han registrat 58 defuncions per coronavirus des de l'última actualització a tota la regió autonòmica, no? Els hospitals valencians tenen actualment 2.254 persones ingressades, 177 a la nostra província, amb 26 pacients a l'UCI. S'han registrat 48 brots des de l'última actualització i 7 a la nostra província, que no em vaig enumerar, Susana, perquè ja són molts, però han sigut a Càlig, a Vinaròs i ja no me recordo de més, però hi havia algun en el llistat que m'ha sorprès perquè no estava completa el llistat de brots al Comunica, que és on mirem el gabinet de comunicació de la Generalitat, sols ficava 4 brots de la nostra província quan especificava que eren 7.
Sí, això és algo que estem un poc disgustades. Per què? Pues perquè sempre ens diuen que anem a les fonts oficials. Mm. Anem a les fonts oficials i les fonts oficials no estan actualitzades. Per lo tant, cada mitjà de comunicació se busca la vida com pot, pregunta un pot i al final no compartim el mateix criteri. Això és un embolic prou gros. Notícies tenim de... O parlem...
Sí, sí.
O vols que te comente el que hem rebut i el que hem tret i que a més tenim en exclusiva en esta casa. Però
sí,
bueno.
Primer vaig a fer una anotació perquè hem rebut una noteta de premsa del Partit Popular de la Comunitat Valenciana on la seva presidenta regional, Isabel Bonich, ahir va demanar en una roda de premsa al president Ximo Puig que sol·liciti l'ajuda de l'exèrcit i el sector privat per aplicar les vacunes en la Comunitat Valenciana. Ha fet aquest oferiment, no?, i s'ha proposta a la Generalitat, a les Corts, ja veurem si és acceptada o no. I ja, bueno. Després ja passem al nivell local.
Bueno, pues acabem de dir les notícies i així després mos centrem en este tema que és un poc llarguet. Acabem, Maria.
Acabem, val. Passem ara a una secció més cultural per parlar que l'Auditori Juan Barea de Borriana acollirà este diumenge que ve 10 de gener a les 7 hores el primer dels concerts d'un cicle de música de cambra en el qual els protagonistes seran músics locals professionals. Davant la situació sanitària no se celebrarà el concurs de música de cambra que organitza l'Agrupació Filarmònica Borrianenca, però sí que participarà amb aquests dos concerts musicals cobren la programació cultural per aquest trimestre, o sigui, si algú de la localitat de Borriana es vol apropar, pues està convidat. I per últim, dir de Vila-real que els 13 beneficiaris del programa d'inserció sociolaboral per a persones amb diversitat funcional que impulsa l'Ajuntament al costat de la Fundació Caixa Rural s'han incorporat ja als seus llocs de treball i per primera vegada en aquesta segona edició s'ha derivat també personal a entitats socials de la ciutat, o sigui que enhorabona per a ells, em pareixia molt bona notícia.
Ara ja comencem en el que ens ha arribat.
Sí, ja et deixo.
Aquesta matí ho estàvem comentat. Saps que ahir mos van enviar una nota que va el gerent de l'Hospital de la Plana va enviar als treballadors el dia 7, a més posa textualment reunió comitè Covid del 7 de l'1 del 2021. El gerent inicia la sessió informa de la situació excepcional i ocupació de l'hospital que sofreix el departament i respecte a la mateixa s'adopten les següents mesures. Criteris generals. Tot el personal tindrà una funció de la seva pròpia especialitat o d'una especialitat afín. No existiran equipos de contenció. Se confia en la voluntarietat del personal i en la capacitat d'autoorganització dels serveis. És a dir, tindran que autoorganitzar-se i són criteris generals. Aquests criteris, per exemple, serà la reducció de l'activitat quirúrgica. Si voleu fer-me alguna pregunta sobre alguna dels criteris, podem parlar. La reducció de l'activitat en consultes externes. El servei d'urgències se reforçarà en un facultatiu d'unitat de cures especials, un facultatiu de cirurgia general per turno i un facultatiu per a la zona de preingressos de les especialitats quirúrgiques. I apunten que ante la possibilitat de la saturació d'urgències, el no Covid per falta de llits s'habilitarà una zona de preingrés en el hall de hiperactivitat bronquial. Que la cosa, si se queden sense llits, aniran a les persones que tenen aquest tipus de problema. I en quant a medicina interna, se reforça en un metge d'unitat de cures especials i se crearan equipos per atenció en pacients Covid. I en cas necessari, facultatius d'especialitats quirúrgiques col·laborarien en l'atenció de pacients de medicina intensiva que no impliquen necessàriament portar aquests pacients després al seu càrrec. També una vegada superen 10 pacients a la zona Covid, si no és possible trasladar a pacients de Covid, s'ingressarà en la UCIC, que és la unitat de cirurgia sense ingrés. També se faran proves prèvies a ingrés en planta, que això era de juzgar de guàrdia que no se fera, perquè quan tu entres en qualsevol hospital el primer que té que fer és una prova PCR. Diuen que tots els pacients que ingressen en l'hospital deberan tindre una prova d'infecció activa per al SARS-CoV-2 V2, i en pacients quirúrgics promats deberan tindre la PCR negativa 72 hores prèvies a l'ingrés. I els ingressos urgents se realitzarà una PCR ràpida en horari de laboratori. Fora d'este horari se realitzarà un test antígeno. Jo pense que tindrien que n'hi haure laboratoris intensius 24 hores, però bueno. Se reconeixerà criteris en assignació de pacients. I el centre de tecnificació, recordeu que si n'hi ha un centre de tecnificació que se posa en marxa quan l'hospital està saturat, ojo, diuen que no està previst la seva apertura a curt plaç per elevar consum que té en recursos humans. Podeu parlar, eh? No m'obrigueu la boca mirant-me com... Oh, no.
O sigui, no entenc que si l'altra volta es va ficar a disposició del que ho necessitara i se centre de tecnificació esportiva, com sí que s'ha fet en altres llocs d'Espanya, així no es puga fer, encara que es necessiten molts recursos, no? No ho sé.
En este cas és el consum de recursos humans que conlleva. És dir, n'hi ha poca gent treballant en sanitat en plena pandèmia mundial. Continuamos. La vacunació del personal, la pròxima setmana s'inicia la vacunació del personal de primera línia, que parlen d'UCIs, urgències i plantes Covid, i la resta de personal se vacunarà a mesura que vagin plegant noves vacunes. I apunta que la vacunació és voluntària.
Pels sanitaris també.
Així exactament el que diu el gerent en la reunió que van tindre ahir, set, diuen que la vacunació és voluntària. D'això tenim un total desconeixement. Pensàvem que sanitaris la vacunació era obligatòria. També unes altres mesures serà que no se deurà ingressar a pacients que puguen ser estabilitzats en urgències i seguir el tractament en domicili. És a dir, si tu arribes a un problema, t'estabilitzen i a ta casa. No se podrà prolongar l'estància en l'hospital més temps del necessari, ahí ho veus bé, però vamos, ni en esta ocasió ni de normals.
Ni en altres ocasions.
Se reduirà el número de persones agents a l'hospital, com per exemple ONGs, visitadors, no sé si el capellà.
Sí que hi ha un capellà, sí, que està allà especialitzat, però... i que està... ell dins, o sigui, no sé.
Val, però en este cas el que diu és que van a reduir el número de persones que són ajenes a l'organització de el que és precís dins de l'hospital. Perquè posa ONGs, visitadores i punts suspensius. ¿Vale? I davant de la elevada incidència a nivell comunitari, s'aconsella usar les mascaretes FFP2 a tot el personal independentment del nivell d'exposició. Però, ojo,
O sigui, que les quirúrgiques ja no valen per als sanitaris. Tendrien que ser les altres.
Partim de la base que això és un document intern de dins de la plana que estem llegint-lo nosaltres en directe, sí. Després també està evitar reunions de personal sense mascareta. Això ja és que ni m'ho imagine. I els acompanyants autoritzats deuran portar la mascareta en tot moment i que permaneixen dins de l'habitació, suposo, i d'ambulant també per el que és l'Hospital de la Plana. N'hi ha més qüestions que podríem anar abordant, com per exemple que la reducció de l'activitat quirúrgica, que hi ha gent que li preocupa, els punts que posa és que es reduís l'activitat quirúrgica a les intervencions urgents i oncològiques no demorables, com a norma general adaptable per el comitè de quiròfano funcionarà la cirurgia d'urgència i programada. També se suspendrà la local i no urgenta, les cirurgies locals, aquestes que se fan i torres a casa, i se derivarà activitat quirúrgica a l'hospital provincial.
Sí, que sabíem que s'anava a deixar llibre d'espai de Covid l'hospital provincial per poder fer aquest tipus d'intervencions, no?, que foren necessàries. Si alguna és d'urgència, pues a lo millor es poden traslladar allí, no?
Perquè, clar, a mi totes aquestes mesures s'haveren pres antes de la pandèmia, o quan, en plena pandèmia, que a tots ens pillava un poc fora de joc, però en aquest moment és que, és, en aquest cas, ells diuen, els que ens diuen és que és la tercera ona, no?
Ona, sí.
Entonces,
sí.
Que estem en la cresta i encara aquestes mesures haurien de ser les que se van adaptar, se van adoptar en la primera per... pues perquè no tenien previsió,
sí.
Però és que això se veia vindre.
Clar, no entenc que moltes de les, per exemple, la casa nomenat, no, de fer la prova PCR quan entres a urgències, és que és de caixó, o sigui, perquè no infecte a cap sanitari que estiga o qualsevol persona, perquè sabem que les persones que van suposadament a urgències, no, són molt vulnerables, és que es poden infectar. No ho sé, algunes països en de caixó, però pareix que no, que fins ara tampoc s'han establit, no?
Un dels punts també, la reducció d'activitats en les consultes externes, preferiblement les consultes seran no presencials. Perdoneu, quant de temps fa que no les tenim presencials?
Moltíssim de temps, o sigui, en els consultoris mèdics a nivell local, si no, no ho sé, però jo, per exemple, sé que si no és per via telefònica no pots anar, o sigui, vas, però si és molt, molt necessari, però si és algo rutinari que se te pot cridar telefònicament, te despatxen així ara mateix.
Bueno, pues això és el que el gerent comunica als treballadors de l'Hospital de la Plana i que vostès acaben de sentir. Vosaltres juzgueu, vostès juzguen el que està passant ara mateix en la sanitat pública. A tot això, pues res, uns consells publicitaris i tornem en... una estoneta.
Estàs a la 92.2 FM.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Grúas Tomás. Más de 30 años al servicio de la industria y la construcción. Comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás. Una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás. Estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás. Carretera Honda. Villarreal. 964-520654.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
La mula y el buey, el camello y el burro, los medios de transporte más navideños. Pero en Con Dos Pistones queremos felicitar la Navidad sobre ruedas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón quiere desear a sus clientes y a toda la provincia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito, deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
I ara nosaltres està Maria Fajardo, ella és la portaveu de Compromís per Vila-real i ve a parlar-nos de lo que ells consideren que els pressupostos de Vila-real no acaben de cobrir totes les necessitats de la població. Molt bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia.
Per què està no recolzament, este no recolzament als pressupostos?
No és que siga un no recolzament als pressupostos. Vull dir, en primer lloc, el que a nosaltres ens ha sobtat és que des de que vam encetar el mes de desembre, que és quan habitualment es passa la proposta per als pressupostos de l'any vinent, hem rebut diverses versions, com si diguérem, de part de l'equip de govern. Primer vam rebre una nota de premsa a principis, si no recordo malament, era a principis de desembre, finals de novembre, on deien que havien fet una reunió per a començar amb el disseny dels pressupostos per a l'any 2021, i nosaltres és quan ens llancem a demanar aquesta proposta per a poder analitzar-la, poder estudiar-la i fer les propostes que considerarem necessàries. I és cert que el regidor d'Economia, Xus Madrigal, ens passa aquesta proposta per a que puguem analitzar-la. No ens la passa completa, però sí que ens passa el que fins aleshores han treballat per a que nosaltres puguem valorar. I mentre ens trobem en aquesta fase esperant a que ens arribi aquesta proposta completa, ens assabentem per la premsa que, degut a unes sentències que han rebut, no anem a tindre un pressupost per al 2021 i el que es va fer és a prorrogar els pressupostos del 2020. Per tant, a nosaltres esta sorpresa d'assabentar-nos per la premsa d'una cosa tan important com aquesta, perquè el que passa és que es paralitza tot el que nosaltres haguem pogut estar mirant o totes les propostes que nosaltres poguérem tindre damunt la taula o poguérem proposar, tot això s'atura, igual que la proposta que ells ens han passat. Automàticament això ja es queda en stand-by perquè anem a prorrogar els pressupostos del 2020. Nosaltres, des de Compromís, és cert que sabem d'eixa herència rebuda per culpa de l'herència urbanística del Partit Popular, això és cert, nosaltres ho sabem, però en eixes dues legislatures que Compromís va estar en l'equip de govern vam comprovar que la justícia és lenta, que el que els altres havien fet malament, no? El que uns altres havien fet malament podia afectar directament als veïns de Vila-real, a l'execució dels pressupostos que tenia aquest nou equip de govern, per supost. Però aquesta legislatura també és la tercera i també és cert que el que nosaltres detectem ja també quan estem dins de, del govern és una falta de previsió, perquè aquesta sentència se sabia que anaven a arribar. Per què estirem tant aquest xiclet, per dir-ho d'alguna manera, de l'herència rebuda d'uns desastres urbanístics? Nosaltres el que considerem també és que hi ha un empastre financer, perquè quan es prorroguen crèdits i no sols es fan que demanar crèdits, és una manera d'hipotecar la ciutat. I crec que estem pagant unes conseqüències urbanístiques perquè sabem que existeix, però que no ens enganyen, també estem patint un empastre financer provocat per l'actual equip de govern, que recordem que aquesta és la tercera legislatura, que és el capdavanter del vaixell. Aleshores, pensem que hauríem de dir-ho clar. Per supost que és conseqüència del que tots sabem, no? Que és una herència rebuda, clar. Però és una herència rebuda que crec que ja està estirant-se massa.
Aleshores, vostè, que a veure, desitjat el seu grup municipal perquè s'haverà sentit menospreciat per haver-se enterat per la premsa, és això el que li ha molestat?
Sí, nosaltres considerem que l'actual equip de govern moltes vegades parla de lleialtat institucional i per a nosaltres no és lleialtat institucional assabentar-nos d'una pròrroga dels pressupostos del 2020 per la premsa, d'una suspensió d'actes per la pandèmia, per la premsa. Perquè a més recorda estar així, recorda estar jo així en una entrevista en directe en Ràdio Vila-real i que ens assabentarem totes alhora, estant així en la ràdio, de que s'havien suspès els actes degut a l'augment de casos per la pandèmia. I nosaltres, és a dir, jo com a regidora, com a càrrec públic, com a representant també de la ciutadania, ens agrada més o menys totes les persones que formen part de la corporació municipal representem a la ciutadania. Això és un fet. I que nosaltres ens assabentem de la mateixa manera que la resta de ciutadania per la premsa, a mi realment és una cosa que ens dol i ens afecta.
Si li haveren comentat a vostè el que decidien en aquest moment, prorrogar la del 2020, vostès haveren, li haveren dit que cal sentar-se a veure la situació financera i veure lo millor si poden agarrar una altra via?
Sí. Jo crec que sí, a més és que considero que és un exercici també de transparència. Un és l'equip de govern i, per tant, és qui decideix, per suposat, i en una majoria absoluta nosaltres som més observadors del que passa, perquè tenen majoria absoluta, per suposat. Però considero que és una ferramenta molt bona que té la política, és que al final tots formem part d'una corporació i se suposa que independentment de la nostra ideologia, del nostre pensament o de la nostra manera d'entendre el món, tenim una cosa que ens uneix a tots, que és voler el bé per al nostre poble. I sincerament, hipotecar el nostre poble no crec que li agradi a ningú. Aleshores, com eixa cosa sí que ens uneix a tota la corporació municipal, no costa res seure's i intentar analitzar o buscar quina és la millor manera de solucionar les coses. Encara que l'última paraula la tinga l'equip de govern, perquè és el que parlem, no els fem falta la resta per a res. Però almenys sentar-se a negociar per si n'hi ha una situació que no deixe els vilarealencs en la situació actual, doncs igual haguera estat bé.
Vostè duda de que no existisca aquesta transparència que vostès vulgueren perquè hi ha coses que no volen dir-li a la ciutadania?
És que jo crec que és el que es fa contínuament és infantilitzar a la ciutadania. És a dir, com la ciutadania moltes vegades aquests llenguatges o aquestes ferramentes que té l'equip de govern o que té l'Ajuntament no les entenem perquè estan fetes en un llenguatge molt, molt concret de les institucions públiques, aprofiten això per a traslladar a la ciutadania coses que realment en la llei en la mà o en la ètica, fins i tot, no són aixina.
Sí, però mire, jo crec que en este cas l'alcalde, quan parla dels empastres del PP, dels empastres urbanístics del PP, que cada volta vostès que van aterrissant a l'Ajuntament i van recibint, jo personalment, a lo millor, el que vostè diu, aquest exercici de dir exactament, pues mire, perquè a més ho demanda la ciutadania, tenim tants diners de deute en total, i tants diners que hem de pagar. És el que vostès demanen en aquest moment?
Clar, els empastres del PP, herència rebuda. Però quins són els empastres? Quina és l'herència rebuda? Sí, però... De quants diners estem parlant?
Sí, però vostè sap que, clar, jo també li diria als oients que quan van contra l'Ajuntament una acció d'algun propietari que se li ha expropiat o que hi ha hagut algun tipus de tema urbanístic per a que li donen la raó, perquè, clar, l'Ajuntament el que pensa, o sigui, en aquest cas, el que està governant l'Ajuntament el que pensa és anem a veure si té raó, i per anem a veure si té raó hi ha moltes voltes que se judicialitza. Si es perd, s'incrementa, i si no es perd, això que se guanya. No sé, caldria per a vostè una altra forma de portar aquestes coses?
Sí, i més si l'assessorament jurídic és una realitat que existeix, i moltes vegades també el que ens hem queixat nosaltres des del nostre grup municipal és de l'externalització d'aquest procés judicial. Si nosaltres tenim tècnics jurídics o tenim altres ferramentes, per què hem d'externalitzar els serveis jurídics de l'Ajuntament a altres advocats o altres empreses o altres bufets als que els has de pagar? Igual amb l'assessoria jurídica que tens així ja et recomana que no facis un recurs i que ho deixes estar perquè el veïnat...
Vostè té, quan me diu això, vostè té constància de que aquesta assessoria jurídica de l'Ajuntament ha aconsellat alguna volta no anar a lluit?
Jo si els ha aconsellat anar a judici o no, no ho sé, ho desconec. El que sí sé és que l'externalització jurídica de l'Ajuntament ha costat uns diners que no són pocs, perquè nosaltres vam sol·licitar les factures d'aquesta externalització del servei jurídic, i a part de que ens va costar a muntó, que ens la donaren, quan ens la va donar, vam veure que eren imports prou alts. Aleshores, jo crec que el procediment jurídic sempre té un cost, i jo crec que el que s'ha d'analitzar és què val més. Si el cost d'aquesta externalització o el que podem traure de benefici.
Bueno, dit queda, veurem si poden arribar a sentar-se en l'alcalde i poder preguntar-li aquestes coses. I esperem que tot vagi a millor. Maria Fajardo.
Moltes gràcies per haver-me convidat.
A vostè per estar així, portaveu de Compromís Vila-real.
Gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila-real.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Hola, sóc Eugeni Alemany. Volia dir-te que s'acaba avorrir-se a casa els dissabtes. Hem preparat el programa que farà que tota la família flipe i s'oblide del toc de queda. Prepara't per escoltar el nostre do de pit. Arriba Duel de Veus, el nou programa dels dissabtes a les 10:15. en Apunt.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
I ara tenim a la diputada nacional d'Unides Podem, Marisa Vedra. Bon dia.
Hola, bon dia.
Felicitats. Un any en el govern.
Pues sí, sí. Un any que s'ha fet molt llarg. A mi me pareix que fa 40 anys que estem ahí ja fent front a tota aquesta situació, a este any tan horrible, a aquesta situació de pandèmia.
El dia 7 de gener del 2020 teníem per primera volta un govern de coalició i un any per davant que no imaginàvem en tot el que tindríem que arribar a veure.
Pues sí, ahir estaven recordant i realment veient les cares d'emoció i d'il·lusió i seria, no? Va ser després de nosaltres, a més, l'especial emoció de que fora possible que Unides Podem entrar al govern d'Espanya després de, bueno, des del 2015 que ja hi havia majories que ho donaven però s'havia intentat de totes les maneres evitar-ho. Repeticions electorals, cloacas de l'Estat i totes les... I, bueno, finalment era possible i hi havia molta il·lusió en el sentit d'un acord de govern, uns projectes, unes polítiques a aplicar i, bueno, no sabien que unes setmanes després pues, tindrien una pandèmia terrible, mundial, i que haurien de fer front a una situació de necessitats terribles. Sí, sí.
Mire, vostè en un tuit apuntava un any de govern de coalició amb Unides Podem, un any difícil, amb molt de patiment social, on hem impulsat mesures per afrontar aquesta crisi amb més justícia i protecció social. També vostè dia, queda molt per fer, però continuarem treballant per una recuperació amb drets. Perquè, clar, quan hi ha aquest tipus de situacions, se perden els drets. És el primer que es perd i per tant acaba perdent-se la dignitat del ser humà.
Home, estem en una situació que realment és molt greu on el primer que està compromès és la salut i està provocant un patiment terrible, però evidentment tot això conlleva i les mesures, no?, de confinament i de tota la situació de manera conjunta pues, provoca una situació de crisi, una crisi social i econòmica on hi ha realment molta gent que s'està quedant a l'aire, no? Nosaltres, jo dia ahir, pues, com tu estaves llegint ara, som conscients de les limitacions i de les coses que queden per fer, evidentment. Ni s'ha fet tot bé, ni s'ha pogut cobrir totes les necessitats perquè ha sigut una situació absolutament inèdita on totes les mesures eren poques per atendre la situació, no? Però realment tenim la satisfacció, que sempre relativa, clar, no? d'haver pogut impulsar, perquè ens hem dit a la pell, per a impulsar mesures que tenien que veure el salari mínim, en evitar el despido, per exemple, per baixes per enfermetat, en impulsar mesures de suport dels ERTEs, no? autònoms, que no mai s'havien fet en aquest país. Mesures que tenen que veure, bueno, a tots els nivells, perquè també l'augment, per exemple, de les beques educatives que s'havien reduït molt per part del Partit Popular. En fi, en moltes mesures que realment pues, bueno, pues, hem intentat que realment l'eixida i hem aconseguit en aquest sentit, no tot el que se voldria, però l'eixida d'aquesta crisi no ha tingut res que veure en l'eixida de la crisi anterior on tot va ser via retallades, via llevar drets laborals, socials, privatitzar.
Vostè sap que els seus votants es exigeixen el doble que exigiria qualsevol votant al seu partit polític. Perquè, clar, així posa que en plena pandèmia mundial amb gent en l'ERTO, l'atur, quan cada cop hi ha més persones que necessiten anar a Càritas, al banc d'aliments, puja. puja la llum un 27 i també el gas un 22.
Clar, sí, sí. Això, clar, no és una mesura d'aquest govern, sí que respon a una normativa que regula tota, bueno, el tema del preu de la llum en funció del consum, en aquest moment ha augmentat el consum per la del fred, etc. Evidentment és una situació que per a nosaltres no és, no, que a nosaltres no ens agrada, que respon a una, com està regulat el mercat de la, clar, la electricitat això... i que esperem poder canviar. Nosaltres almenys sí que hem aconseguit el, bueno, el evitar almenys que l'estat, això fa, és molt recent, després de molta pressió per la nostra part i molt d'enfrontament, que d'algun parlament de divisions en el govern, nosaltres vam pressionar molt perquè almenys se prohibira el tall de subministres, tant de llum com de gas, en fi, el que és necessari per a una família, l'aigua, el tall de subministres a persones en situació de vulnerabilitat, que la gent no se puga quedar avui ni al carrer perquè li lleven de, la tiren de casa, ni sense subministres, que són imprescindibles per viure amb una certa dignitat.
En este cas, el que sí que tindríem que aclarir, perquè lo que, la sensació que tenim el votant és que en el moment en el que se vota, se dona el vot a les persones que en el seu programa electoral diuen que estan al costat dels desafavorits, no puja la llum i no puja el gas. I vostè diu que això és algo que han heretat i que la meva pregunta és, aquesta situació se revertirà?
Jo espero que siga possible. Estem al principi de la legislatura, just celebrem un any que se mos ha fet molt llarg, però és el primer any d'una legislatura que esperem que siga llarga, que siga de 4 anys, on hi ha un acord de govern que sí que contempla, per exemple, aquestes mesures com la que tu m'acabes de dir. Hi ha altres mesures que tenen que veure en fiscalitat, en transició ecològica, en revertir la reforma laboral, moltes coses que, bueno, tenim temps per davant. Jo vull recordar a la gent que poquet... unes setmanes després de començar a caminar aquest govern, va començar la gestió d'una crisi, d'una pandèmia absolutament indignada, on hi havia que atendre el que era urgent contínuament d'una setmana per a l'altra. Jo crec que tot el món recordarà mesures del Consell de Ministres, tramitació de lleis i de decrets llei al Parlament, no?, que hem viscut. Pues bé, tota aquesta situació era d'emergència i en mesures absolutament inèdites, no? Però jo vull recordar que el tema d'autònoms sempre se queden curtes les mesures perquè és una situació d'extrema necessitat per a molta gent, no? Pensem ara a l'hostaleria, que n'hi haurà que arbitrar més mesures, però pensem que s'han arbitrat moltes mesures de suport als autònoms que mai havien rebut aquesta ajuda, aquest tipus de prestacions, eh? El CERTE s'ha multiplicat de manera brutal i estan mantenint realment l'empleo, l'ocupació en aquest país, en una situació realment dramàtica. Entonces, bueno, pues yo sí, vostè, tu dies abans, no? El tema de que la gent és molt exigent, clar que sí, nosaltres sempre hem de recordar, bueno, s'estan fent coses, sempre són poc per a la situació de necessitat, portem poc de temps en el govern i jo vull recordar que Unides Podem estem en minoria en el govern i al Parlament som un 10%. Nosaltres estem satisfets en el sentit que en aquest percentatge que tenim estem aconseguint moltes coses i volem aconseguir més, però bueno, també la gent quan exigís molt ha de ser conscient del pes que tenim al govern i de, bueno, de, també de que, bueno, que en una majoria absoluta per unes properes eleccions estaríem molt millor situats per a governar.
Ja sé que és un tema que s'ha tractat molt i de més, però vostè és diputada nacional, per tant, tema Capitolio.
Sí, sí.
El assalto al Capitolio.
Bueno, pues ha sido una, és una qüestió que ens ha deixat a tot el món bocabadat, no? Era una situació que realment mai ni esperaven que se donara ni s'havia donat en molts anys. Però jo realment, jo vull relacionar-lo en el que està passant al nostre país, no pot ser d'una altra manera. Estem parlant d'una dinàmica política que conduís a que passen aquestes coses tan poc desitjables per a la democràcia. Estem parlant d'una manera... d'una manera de fer política de la que el senyor Trump es referència. També per a l'extrema dreta d'ací d'aquest país, no cal recordar-lo perquè ells contínuament fan aquesta referència, ell, Orban, en fi, l'extrema dreta de tot el món, una manera de fer política fonamentada en les mentides, en la exacerbació de les baixes passions, enganyant a la gent, i crispant. És una manera de fer política que, per desgràcia, fan molts representants polítics de la dreta i de l'ultradreta del nostre país també, i que realment troben també en els mitjans de comunicació un eco i una manera de normalitzar missatges feixistes, violents, invitacions a la violència són d'alguna manera, i a l'odi. I bé, així el trobem, el senyor Trump, bueno, pues, tot el món ho ha vist, com ha qüestionat la transparència sense cap fonament, perquè per totes les instàncies, també les seues, no? I gent que estava posada ahí per ell, no? En càrrecs polítics i judicials, no? Pues estaven demostrant que no hi havia frau, però ell ha insistit d'aquesta manera, impulsant a la gent a impugnar un resultat que consideraven que no era just, en la mesura que n'hi havia un frau electoral. Pues això mateix està passant en aquest país. Jo voldria cridar a una reflexió, no? I a una lectura que s'escolta poc en els mitjans. Una mica sí, però poc. En el sentit que en aquest país tenim a forces polítiques que estan qüestionant la legalitat del resultat electoral de les últimes eleccions i d'aquest govern, la legitimitat d'aquest govern. Tenim a forces polítiques que contínuament estan llançant missatges i trobant molt d'eco en els mitjans de comunicació dient que aquest govern és il·legítim, que aquest és un govern criminal, totalitari, que està furtant la democràcia, que està cooptant el poder judicial, per exemple, quan resulta que el Partit Popular és el que té bloquejat la renovació del poder judicial. Pues bé, tenim contínuament missatges d'aquest estil que realment fan pensar a molta gent pues que és de veres que aquest govern no és legítim, que aquest govern que respon a unes eleccions i ha sigut triat i respon a una majoria social que l'ha votat i estem així per això. El senyor el Casado mateix va dir que ni a Pedro Sánchez ni a Iglesias l'havia votat ningú. I sembla ser que, quan va dir que el rei sí, ja deix do, no? Este tipus de coses. Estem parlant de missatges incendiaris que posen en qüestió la democràcia i que conduïssin al final a este tipus de situacions. Entonces, això és molt greu i jo crec que això ens ha d'ajudar, en fi, el que ha passat en tan poc desitjable, que ha passat en Estats Units, que és una situació molt desgraciada i que esperem que tinga conseqüències allí també, en aquest sentit, pues bueno, ens ha de fer reflexionar de realment si en aquest país s'està normalitzant una manera de fer política fonamentada en bulos, en mentides, en missatges absolutament pues això, feixistes, de qüestionar absolutament la democràcia i resultats democràtics o a un govern democràticament elegit que realment a molta gent li fa pensar que realment aquí algú les està fortant la democràcia i han d'eixir al carrer a defensar algo. Recorde que fa poquet, bueno, en estos missatges que llancen esta gent, pues bueno, Vox està dient no només que tenim un govern il·legítim, sinó que tenim que desallotjar de la Moncloa aquesta gent. Este tipus de missatges ho estan dient contínuament com si se'ls haguera furtat la democràcia, perquè ells no són els que estan manant. I són missatges molt perillosos, perquè n'hi ha molta gent que està disposada a seguir aquestes consignes i hem vist en les xarxes a gent simulant tiros en el cap, per exemple, a ministres del govern, o, bueno, o gent que s'està permitint arran d'això, pues, acosar, per exemple, tenim ahí a la situació del vicepresident Iglesias i de la ministra Montero, que tenen mesos i mesos i mesos una situació d'acoso, d'assetjament davant de sa casa, d'amenaces, de, bueno, pues, de dir, ei, d'aquí no m'on anirem, no és una protesta, és una concentració contínua d'acoso dient i d'atacs, dient-los que no se'n van allà, hasta que no se'n vagin d'Espanya, ells. Vull dir jo, estem trobant realment una situació, això li diria alguna de les cabecilles de les polítiques de Vox que estaven allí en la concentració, que no se n'aniran d'allí fins que ells se'n vagin a Venezuela a viure. Aquest tipus de coses. De manera que, clar, estem parlant d'una política, d'uns polítics incendiaris, representats polítics incendiaris, que utilitzen les institucions per a dir mentides i motxeries i enverinar l'ambient, posant en perill la democràcia, i de mitjans de comunicació que normalitzen tot això i li donen, se fan eco de tot això.
Sí, respecte a lo que estàvem, a lo que acabàvem de parlar en este moment, vostès també diuen que la persecució que n'hi ha al fundador de Wikileaks no la veuen d'allò de lo més ètica, és dir, que d'alguna manera és una persona que osa revelar la veritat sobre el poder i claro, per això és una persona perseguida i castigada.
Bueno, és aixina, però no és que ho diguem nosaltres només, sinó que el relator de la ONU per a la tortura ha demanat que sigui alliberat el senyor Assange, perquè estem parlant d'uns periodistes que, bueno, el que van fer és posar en evidència pràctiques il·legals, tortures, pràctiques absolutament rebutjables per part de l'Estat, en aquest cas dels Estats Units, i és per això que està perseguit i s'han inventat diverses causes i és una persona que està patint tortura perquè evidentment porta anys tancat I això, pues, bueno, moltes vegades ens oblida perquè sembla que l'urgent, pues, bueno, pues, tenim les, en fi, les portades i en les mitjans de comunicació tenim les coses que són del dia a dia d'urgent.
Sí,
però
perquè...
n'hi ha qüestions de fondo com aquesta, pues, d'una persona que porta anys encarcelada i perseguida per desvelar pràctiques il·legals en el seu país, per desvelar pràctiques de tortura que estan prohibides per la llei del seu país.
Quan canvia el mandat en Estats Units, vostè pensa que això s'arreglarà?
Bueno, jo no puc, no ho sé, no ho sé. Probablement hi ha coses que no, no sé si depèn, si efectivament n'hi ha per part del nou president, n'hi ha, està en l'agenda, esta qüestió o no ho està, però el que està clar és que és una demanda de la ètica, des de la democràcia, des dels drets humans, i torna a recordar que el relator de la ONU de contra la tortura ha demanat que Assange, no una, diverses vegades, que Assange estiga a sa casa, en la seva família.
Esperem que d'alguna manera això es solvente i no se faci més llarg de lo normal. Mire, quan parlàvem de lo que era el Capitolio, l'assalto al Capitolio, n'hi ha gent que ho ha comparat a rodejar el Congrés per part de Podem en aquell moment, que va anar i va alentar els seus seguidors.
Sí, mira, gràcies per dir-me-ho perquè no ho he recordat quan he parlat abans. Esta qüestió és molt greu també que s'estiga fent aquesta comparació. Estem parlant de... S'està comparant, atenció, una situació de la que van veure tots en la televisió, en estos dies, allà al Capitolio, de gent armada, de milers de persones que ocupen aquello, per a evitar que efectivament s'estan comptabilitzant els vots i que siga efectiu el resultat electoral, estem comparant-lo en una mobilització ciutadana al 2012 on no existia Podemos, on realment molta gent va participar de manera absolutament democràtica, perquè resulta que el dret a la manifestació és un dret, no pot haver democràcia sense dret a la manifestació pacífica. I en aquell moment, igual que se van fer les marxes de la dignitat, on jo vaig participar en aquell moment, el que sigui, se van fer moltes mobilitzacions en defensa de la democràcia i en defensa d'un poder que fora realment net, perquè estàvem parlant, en aquest cas, eren mobilitzacions en contra d'un partit popular podrit de corrupció, del que cada vegada anaven sabent més de la corrupció, de pràctiques absolutament il·lícites, d'un partit popular que ens havia mentit a tot el poble, quan, per exemple, lo de l'11M, per exemple, dient que era ETA, etcètera, no? Vull dir jo que era una manifestació pacífica, rodeja al Congrés, no dia assalta al Congrés, que és una miqueta diferent. Era una manifestació absolutament pacífica a la porta del Congrés per protestar per un govern corrupte i per un partit popular corrupte, del que ja se sabia moltes coses i a posteriori encara van saber més.
Sí, era rodejar no, per Podem, entonces no existia, però estava
ja... Era una protesta
però,
ciutadana, clar.
Però estava ja sorgint este partit, és dir, sí que és de veres que ja la gent se sentia en esta...
Home, és que des del... Clar, el 15M va ser tota una com diríem, un despertar democràtic en aquest sentit, de ciutadania que se va sentir de pronto implicada per la política perquè estava escandalitzada i estava realment aterroritzada de veure el grau de...
Sí, però és la primera volta que així en Espanya...
Grau de corrupció, acaba la frase. Sí,
però
sí.
És la primera volta que així en Espanya sí que és de veres que seguissin a un líder, en este cas era Pablo Iglesias, i Pablo Iglesias sí que diu anem a manifestar-nos per el nostre...
Sí,
desacord, i en el Congrés la primera volta sí que senten aquesta pressió ciutadana.
Sí, es van haver mobilitzacions molt importants. Dia que no sabia, no ens, Podem no existia com a partit encara, estava tota la situació des de l'11M, totes les mobilitzacions ciutadanes que se van crear de defensa de la democràcia i contra la corrupció. Mobilitzacions pacífiques, torne a dir, i mobilitzacions absolutament respectables en una democràcia. Res que vore en un assalto violento a un congreso.
Mire, ara, quan ja fa un any que està el govern... Unides Podem dins del govern, s'estan, d'alguna manera, cada una de les poblacions, províncies, comarques, estan diguérem, claro, la paraula per a vostè no seria rearmar-se, sinó reconstruir el que ha sigut la persona activa dins de Podem o de Unides Podem, perquè n'hi ha hagut molta persona activa dins del partit que com que s'ha desencantat i s'està en aquest moment en la labor de tornar a que siguin actives, no?
A enganxar en la gent, a rearmar il·lusió, no, diríem, no? Bueno, este es un procés que es absolutament normal, no? En la política, diríem així, hi va haver una ebullició molt gran en el 11M, tota la mobilització social, de lo que diem, de democratització d'una societat on realment la gent estava molt farta de corrupció. I va haver tota una mobilització important. Va haver una conscienciació o politització de gent que no havia participat mai en la política, que de pronte se va sentir concernida i va començar a anar als cercles, a les assemblees del 11M, tot el món, del 15M, etc. I va haver una puja molt gran de gent que bueno, que no, això no podia ser duradero en el temps. I bueno, pues, després d'una puja d'esta xixina, pues, ve realment una baixada i un normalitzar-se. També jo vull comentar la qüestió de que, claro, així hem estat anys i anys on realment no hem pogut, així se va constituir després el partit, i no hem tingut temps de cuidar l'organització i de tindre una estabilitat i un arrelament al territori, perquè ens hem dedicat a fer front a convocatòries electorals. I jo recordava abans que des del 2015 que n'hi havia majories electorals en aquest país que donaven per al govern que tenim ara, un govern de coalició, una majoria progressista. Des del 2015 n'hi ha al Parlament espanyol, però han hagut repetició tras repetició electoral, intents d'un govern en Ciudadanos que no donaven els números, etcètera. Vull dir jo que han hagut molts intents d'evitar que estiguérem al govern, però això ha suposat molt de desgast en quan vinga convocatòries electorals. I no han tingut un temps llarg de tranquil·litat, anem a dir, on poden aposentar l'organització, en aquest cas, i cuidar l'organització i com diríem, enfortir-la, perquè efectivament pensem que són molt necessaris, més que en aquell moment.
Sí, en aquest moment en la província de Castelló podem dir que ja n'hi ha un organigrama assentat.
Sí, bueno, nosaltres tenim cercles en moltes localitats, en molts barris, en les ciutats grans o en localitats, i bueno, en aquest moment pues, tenim a Castelló ciutat. Estem triant ara també representants locals, diferents sí, localitats. Jo des de la província de Castelló tenim representants locals que abans eren secretaris generals, ara es diuen portaveu municipal.
Sí, li diria això perquè en la població de Vila-real ha citat a Alejandro Moreno com a nou portaveu de Unides Podem.
Sí, és el procés en el que estem en totes les localitats de triar, de renovar.
Quizá sí que ara, davant d'unes pròximes eleccions tindran un organigrama més assentat per a poder explicar a la ciutadania el seu projecte.
Bueno, és la idea, des de luego, el que el partit cada vegada, com a formació política, estiga més assentat, avançat en la confluència d'Unides Podem, perquè és molt important. Nosaltres pensem que per avançar en democratitzar la política, en més canvis, en més justícia social, incidir en la política, és molt important reforçar primer l'organització de Podem, com estàs dient, però també la confluència en Esquerra Unida, en aquest cas, en forces d'esquerres, per
clar,
a ser
perquè
més...
En aquest cas, quan parlem de Podem, este sí que naix d'aquell moment, del 15M, però Unides, que ve d'Esquerra Unida, sí que és una confluència que entra dins de Podem. En este organigrama...
Dins de Podem no, exactament, els dos ens hem unit, no és que entreu dins de l'altre.
Ah, perfecte.
Sí,
entonces, en este organigrama sí que ja podem parlar que està ja Unides Podem totalment consolidat.
Sí, això també depèn de les localitats, en cada localitat. De tota manera, això, Alejandro, és de Podem.
De Podem.
Tot este moment d'elecció de portaveus és de Podem, del partit de Podem. De tota manera, la idea, com te dia, és avançar en totes les localitats, allà on siga possible, i anem donant passos per avançar, on encara no ha sigut possible, avançar en confluències.
I recuperar tota aquella persona que en un principi va lluitar molt per tindre aquesta democratització.
Clar, sí.
I que ara està una altra vegada pendent el Partit Unides Podem de tornar a tindre aquestes reunions en ells, no?
Sí, esperem que siga possible reil·lusionar la gent, que molta gent també, que potser estava més desencantada de la política, estiga pensant, veient, valorant que servim per alguna cosa, que la nostra presència en les institucions locals, autonòmiques i en l'Estat, no? al congrés, pues que servís per alguna cosa i que s'il·lusionen i estiguen ahí espentant, és molt important, perquè sense militar, si abans, no és possible estar en les institucions en força i aconseguir canvis.
Marisa Saavedra, diputada per Unides Podem, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Suerte para ti, ya no me voy, me quedo.
Estás a la 92.2 FM.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Hola, soc Samantha. En el nou programa d'Apunt, qui vulga complir el seu somni haurà de treballar de valent.
Soc Eugeni Alemany. Estem així per a trobar la millor veu i el millor artista de tota la comunitat valenciana.
Soy Sole y quiero decirte que buscamos el artista total.
Duel de Deus, dissabte a les 10 menys quart en Apunt.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Sé que fue por mí que acabó esta historia y quedó en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Porque nunca admití estar.
I ara tenim en nosaltres a Manuel Liconàs, ell és el representant del Consorci de Bombers de Castelló. Molt bon dia, Manolo.
Hola, molt bon dia.
Sé que vostè ha estat durant tot el matí rodant perquè tenia coses que fer i no podia agarrar-me el telèfon. Què ha vist? Com tenim la situació?
Bueno, en estos moments tot el dispositiu que té preparat el Consorci de Bombers per a les nevades està activat des d'ahir. Va ser ahir el primer dia de temporal i des d'ahir, com diem, tot el dispositiu del Consorci de Bombers està totalment activat, treballant de sud a nord de la província, en totes les zones d'interior. Són més de 200 efectius diaris els que estan treballant per tal de totes les rutes assignades que tenim de nevades, deixar les vies de la millor manera possible i, per suposat, actuar davant de qualsevol sol·licitud de rescat o de qualsevol atenció que qualsevol ciutadà pugui sol·licitar. Per exemple, ahir van fer aproximadament, se va atendre a 25 persones que s'havien quedat bloquejades en els seus vehicles, en les localitats de Toràs, en Begís, en Ares, en Alcudia, en Caudiel, entre Almedíjar y Aín, en Cortes de Arenoso, en Sorita del Maestrat, en El Toro, vull dir jo que van ser assistències com veus pràcticament al llarg de tot l'interior de la província. Degut a aquest temporal, la borrasca Filomena ens està afectant a tota la província. No és una borrasca com inclús va ser la de la Glòria de l'any passat, que de moment aquella va ser més intensa, però va estar més localitzada en una zona concreta. En este cas està afectant a tota la província i moltíssima atenció, i els que ens estiguen escoltant els demanem moltíssima prudència i evitar baix cap concepte, o sigui, evitar l'agafar vehicles per a eixir a la carretera, salvo que sigui estrictament necessari, evitar eixir a la carretera en zones que estiguin afectades per nevades, ja que tindre en compte que la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia per a demà dissabte ens avisa en un nivell roig de perill per nevades fins a una acumulació de 20 centímetres i a partir de la cota 300-400 metres. Estem parlant de que tota la província a partir de 300 o 400 metres pot acumular significativament uns volums importants de neu al llarg de demà. Per tant, moltíssima prudència, evitar eixir a la carretera, millor quedar-se en casa, i també si estem en casa, moltíssima prudència en els elements de calefacció per a evitar possibles incendis de vivenda. Malauradament, sempre que coincidís en temporals de fred, augmenten considerablement el número d'aquest tipus de servicis i a vegades tenen conseqüències molt més lamentables que ja de per si perdre la casa d'un mateix. Per tant, moltíssima prudència estant en casa i moltíssima prudència si seguís a la carretera.
Sí, perquè ahir malauradament van dir que fer una intervenció per un incendi en Almassora, no?
Sí, però bueno, era un incendi de caràcter industrial, era un transformador de llum. Afortunadament no va hi haver cap problema per a ningú, l'únic que va ocasionar el tall de subministre en una part de la població, que els encarregats de l'empresa subministradora pues, van subsanar en la mesura que van poder l'antes possible.
Clar, però en estos casos hay que tindre molta precaució perquè qualsevol cosa pot deixar-nos ben arriats, imagines, sense subministre elèctric en este fred que està fent-nos, no?
Sí, efectivament, hi ha que anar molt de cuidado, tindre molt de sentit comú i evitar posar-nos en perill davant de qualsevol circumstància. Hi ha que tindre en compte que si alguna persona té qualsevol problema, els servicis d'emergència tenen que intervindre, com és lògic i normal, i si és per una imprudència, pues, és més lamentable el que s'hagi ficat primer una persona en perill i després s'hagi ficat en perill els serveis d'emergència que tenen que anar a rescatar-la. Evidentment, si és un accident, pues, per això estem, i recordem que davant de qualsevol mínim problema que tingui la gent, qualsevol mínima emergència, és preferible cridar de forma immediata al 112 que retardar, diguem, aquesta cridada i que les circumstàncies vagin empitjorant.
Manolo Nicolás, responsable del Consorci de Bomberos de Castelló. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, estarà.
Vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte, aunque nos digan que eso nunca sale bien. Vas a quedarte, y haré de todo por volver a enamorarte. Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte, y si lo intentas
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Ya tenemos en Villarreal la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora Es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito. Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Villarreal en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Piensa en tu salud y en la de tu familia.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Hola, soy Sole Jiménez y vengo a decirte que los sábados tenemos una cita con la música. Hemos preparado un nuevo programa donde buscaremos los mejores talentos de toda la comunidad valenciana. Será un trabajo duro en el que ganará el artista total, el número uno. Nos vemos en Duel de Veus, el nuevo programa de los sábados a las 10 menos cuarto en Apunt.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso tu sumiso. Yo te aviso, me gusta sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso tu sumiso. Veo lo que tú tienes, no soy quien te conviene, sé que en tu casa tú no dejas.
Y ahora está en los altres el regidor de Servicios Sociales, Álvaro Escorihuela. Buen día.
Buen día.
Rebem una nota de premsa on diu que Villarreal deriva per primera vegada personal del programa d'inserció laboral de persones amb diversitat funcional a entitats socials de la ciutat.
Aixina és. Aquesta és la, la segona edició d'aquest programa que realitza l'associació Xicaes amb la col·laboració de l'Ajuntament i que l'any passat van ser 9 persones que van passar per aquest programa i ara, a més de que ampliem a 13, una bona part d'aquestes persones realitzaran les seues tasques en entitats del municipi, com és la pròpia Fundació Caixa Rural, Creu Roja o l'associació Acudim.
En principi, és la segona edició, la primera ho feien en Xicaes, és la primera volta que se li deriva per part de l'Ajuntament. I esta vegada s'ha ampliat, per què? Han anat aquestes entitats a buscar-los?
No exacte. Bueno, en algun cas sí, i en altres pues, també ho hem oferit nosaltres, i pues, en aquelles que segons els perfils de les persones participants pues, hem cregut convenient o interessant poder oferir a altres entitats i fer extensible aquest programa a més entitats en aquesta segona edició.
En este cas, la diversitat funcional tindria que ser una reconeguda superior al 33%, eh? I els participants han sigut adscrits a diferents departaments i espais municipals. a serveis públics, ordenances, cementeri, Casa dels Mundina, Auditori Municipal Rafael Beltrán Moner, el Museu de la Ciutat Casa Polo, a més de l'Associació Creu Roja.
Correcte.
I Acudim.
Són dels 13, estos 6 estan en aquestes dependències municipals que tu has comentat, uh-huh. i els altres 7 pues, en la distribució que jo he dit, 4 en Fundació Caixa Rural, 2 en Creu Roja i 1 en Acudim.
Les persones beneficiades d'este treball han repetit de l'altra volta o són persones distintes?
En algun perfil sí s'ha repetit, però també ha entrat molta gent nova, uh-huh. i per això també en part vist de l'èxit i la gran interès de gent participar, pues, també, per això també se va augmentar el número de participants. Enguany seran 4 més que els que van participar l'any passat.
En este cas, se ha respectat la paritat?
Sí, més o menys sí, està prou equilibrat entre sexes.
I les edats?
Les edats, pues, també hi ha un poc de tot. Hi ha gent més o menys jove, però també hi ha gent d'una certa edat que ha tingut en la seva vida, per desgràcia, pues, certes dificultats per a poder insertar-se laboralment en la societat.
Parlem dels que s'han insertat, de que tratem d'insertar, però dels que tenen un primer treball, en trobem en estos 13?
També hi ha algun cas de que d'aquestes persones, sobretot els més jovenets, esta serà la seva primera experiència laboral, i per tant pues, una de les finalitats del programa, pues, poder-los donar aquesta primera oportunitat, uh-huh. i que després d'aquests 8 mesos pues, puguen, almenys que constarà en el seu currículum que han treballat aquests 8 mesos en l'Ajuntament de Vila-real o en alguna de les altres entitats en les que estan, i pues, això pues, esperem faça que els doni més oportunitats d'encontrar algun treball.
La duració serà de 8 mesos i amb un salari de 500 euros mensuals.
Correcte. Estan tots contractats a mitja jornada i tindran aquest salari que tu has comentat de 500 euros al mes.
Quan se trau esta convocatòria, claro, jo suposo que haurà hagut més gent de 13 persones que hauran volgut optar, no?
Correcte, han hagut algo més de 30 sol·licituds. Uh-huh. L'any passat, més o menys, van haver les sol·licituds justetes per a les 9 places que hi havia, i sí que és veritat que enguany ha hagut un interès notable de la ciutadania per a aquest programa, i evidentment pues, ja ens dona pues, molt d'ànims per a l'any que ve pues, estar ja pensant en la propera tercera edició del programa.
Una pregunta, els beneficiaris van rebre formació prèvia. Aquesta formació prèvia entra dins dels 8 mesos que cobrarien?
No, esta formació prèvia segur complementària, uh-huh. i al marge de la etapa laboral, per així dir-ho, i de fet ja la van realitzar prèvia a les festes de Nadal, en el mes de novembre, finals d'octubre, novembre, van estar realitzant aquesta formació inicial, i també el programa no només contempla el que estiguen treballant, sinó també tenen una sèrie de tècnics en la Fundació Caixa Rural i l'Associació Xicaes, a més de, en el cas dels ajuntaments, els tècnics responsables en cada departament d'aquestes persones, que van a fer un seguiment constant, permanent, i de continuar revisió amb aquestes persones de com els va, com els està anant, què coses poden millorar en el temps que els quede, etc.
Mm-hmm. Així, en la nota de premsa me posava que el programa s'enmarca dins del conveni anual entre l'Ajuntament i l'Associació Xicaes, que depèn de la Fundació Caixa Rural, i per l'atenció i la sessió de persones amb capacitats especials. I està dotat amb 30.000 euros.
Així no és. Aquest és els diners que destina l'Ajuntament de Vila-real amb el seu conveni de col·laboració amb l'Associació Xicaes, i que serveixen pues, per a dur a terme aquest programa.
Uh-huh. Per cert, els vals de menjar de Nadal, tot un èxit, eh?
Sí.
He de dir que ha estat molt agraït, que la gent ens ho ha fet saber i que, per tant, li donem, li trasladem el que han anat dient-nos, ja que avui el tenim així. I podem donar-li...
Sobretot que, com vam explicar en el seu moment, pues, que les famílies més necessitades del nostre municipi, pues, hagin pogut tindre uns Nadals, pues, lo millors possibles, dignes, i que hagin pogut... adquirir estos aliments frescos que
sí, i sobretot el que ells ens deien era aquesta possibilitat d'anar a comprar els fer a sentir-se com toca.
Correcte.
Que és ahí on volem arribar,
sense
no?
Sense cap tipus de discriminació, sinó ningú tipus de una integració plena, d'anar al supermercat, d'anar a la caixa, pagar, encara que siga en un vale, però d'una manera normalitzada i d'una manera digna com qualsevol altra persona del nostre municipi.
Això és el que perseguís un dia la seva regidoria, no?
Així és el que intentem fer en aquesta acció i en moltes altres que dia a dia intentem fer la vida de la gent més necessitada del nostre municipi el més digna possible.
Álvaro Escrihuela, regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pa' mí así que ladra, creen en un dios pero no tiene palabra. Mira cómo afino, agarro y te va a tocar a ti. Torta las amarras, no hay una sin garra. No hay barro sin agua, va poción buena la que te desgarra. Por el cielo, vamos a volar y sin miedo, vamos pa' allá.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Hola, sóc Samantha. Ja has sentit parlar del nou programa de Punt? El nostre pla és buscar els artistes amb més talent de tota la comunitat valenciana. Anem buscant el nostre artista total. Es diu Duel de Veus. Eixirà cada dissabte a les 10:15 en A Punt.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía, solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando.
En el ple d'ahir s'aprovava el pressupost municipal de Borriana per al 2021. Ens parla de que és una és inversor i social i que s'incrementarà quasi un 15% respecte al 2020. Arribarà fins als 38 milions, quasi els 30, vora 39 milions d'euros, seran 5 milions més que en el 2020. Per això anem a parlar amb la seva alcaldessa, Maria José Safont. Molt bon dia, Maria José.
Bon dia, bon dia.
Mire, a mi me llamava l'atenció per començar amb una congelació de taxes i impostos per als veïns i veïnes d'empreses, veïns i veïnes i empreses de Borriana. Clar, si n'hi han menys impostos i s'incrementa el que va les despeses per a la població de Borriana, quasi que no ho acabem d'entendre, no, alcaldessa?
Jo ho explico perfectament. Sí, com molt bé dius, se congelen totes les taxes i tots els impostos. L'IBI, en aquest cas, l'any passat se va pujar un 5%, però portàvem 4 anys i este que ve ara també congelant-lo, o sigui que en total en 6 anys hauran pujat 5% de l'any passat, però queda tot congelat, fins i tot la basura. La basura, segons un acord que veia des del 2012, anava fent-se una ampliació de la taxa que s'havia de pagar per a tindre uns remanents per l'empresa a l'hora de començar les obres. Se va acordar el 2012 i nosaltres anàvem complint escrupulosament això. Però enguany, considerant la situació dels nostres veïns i veïnes, s'ha considerat adequat congelar la taxa de basura i fins i tot reduir un 25% la taxa de basura per a totes aquelles activitats econòmiques de la nostra ciutat. O sigui, no és que se congela, sinó que se rebaixa. En el tema de l'ocupació de via pública, per a terrasses o bars o cafeteries, continua aquesta anul·lació de la taxa, que ja va començar el 14 de març de l'any passat i continuarà de moment fins a juny. I, per exemple, en l'ICIO, en l'impost de construccions, també hi ha una reducció del 50%. Tot això s'ha d'afegir les bonificacions que estan fent-se ja en aquests últims anys que portem de govern. Aquestes reduccions i congelacions suposen que els nostres veïns i veïnes de Borriana tindran un estalvi en el tema de taxes i impostos de 350.000 euros. A pesar d'això, com molt bé dius, hi ha un increment d'aquest 15% en el pressupost. I aquest increment en ingressos de bàsicament per finançament d'altres administracions. Hem fet gestions fructíferes i considerem que tant de l'Estat, que ens arribarà i aportació al tribut de l'Estat, participació del tribut de l'Estat, que vindrà augmentada en més de 7.000 euros respecte a l'any passat, o la Diputació del Fons de Cooperació, però especialment en la Generalitat. La Generalitat enguany començarà ara el dilluns, comencen les classes ja en les aules provisionals i el dilluns començaran les obres d'enderrocament en el Jaume I. I ahí tenim més de 7 milions d'una inversió de la Generalitat. Exactament igual que també una inversió per la renovació de la tolva, la depuradora, és una depuradora antiga que necessita unes reformes i en l'última reunió que vam tindre amb els tècnics municipals, els tècnics de la conselleria, van a fer-se càrrec del 90% d'aquesta reparació i també aportaran ells més de 120.000 euros i nosaltres al voltant de 10.000. I a això hem d'afegir la previsió de fons europeus. La previsió de fons europeus l'hem augmentada perquè, com ja sabeu, Borriana estem treballant en uns projectes des del 2007, que projectes dels fons EDUCI, fons europeus, uns projectes de, evidentment que estan en marxa i que ha finançat exclusivament de moment l'Ajuntament de Borriana en més de 3 milions d'euros, i considerem que arribaran ja, estan fent ja les revisions i les auditories a nivell de documentació, esperem que vinguin pront per a veure que les obres estan realitzades i que comencen a arribar aquests fons europeus que se'ns deu des d'Europa, més els fons europeus ara que són ja per el tema de la pandèmia. I també, gràcies a la nova normativa que se va aprovar també a finals d'aquest any passat, i podem demanar un préstec superior a l'amortització que fem, anem a demanar un préstec de 2,3 milions d'euros. O sigui, en aquests increments d'ingressos se compensa la congelació de les taxes i impostos.
També parlem de la regeneració que se farà a partir del 2021, que es preveu en el parlem de regeneració social en el barri de la Bosca, incluint una que parlem de l'estratègia d'UCI, no? En la inclusió social, sí, sí, els joves de barri, no?
Sí, sí, n'hi ha moltíssima inversió a fer, i com tu molt bé dius, els projectes EDUCI són 10 milions d'euros, dels quals 5 els ha de portar l'Ajuntament i 5 Europa. I una de les qüestions importants és la regeneració social i econòmica, i també, en aquest cas, per exemple, el bulevard de la Bosca està acabat i ha quedat magnífic i està molt ben valorat per tots els veïns de la zona. I estem treballant molt en aquest tema i en altres temes. Una de les inversions que ara se va adjudicar el dia 30 en Junta de Govern i que començarà en uns dies quan acabe de presentar tota la documentació són les obres en l'antic ambulatori, que també forma part del projecte dels projectes de DUCI, que és l'antic ambulatori que s'ocuparà per a serveis socials o altres dependències municipals, i també el centre d'atenció primerenca, que les obres estan en marxa, i això suposa també més de 2 milions, al voltant de 2 milions d'euros.
La inclusió social dels joves de barri, que era algo que també preocupava prou?
Sí, sí. Això estem treballant no només en la inclusió dels joves del barri de la Bosca, que en aquest cas és prioritari, sinó també en les polítiques d'ocupació. Per això s'ha augmentat la partida també per a polítiques d'ocupació. Polítiques d'ocupació i també accions socials. S'han augmentat les subvencions a entitats socials com Creu Roja o Càritas, i s'ha augmentat també la partida per a serveis socials.
També.
I també hi ha una partida en el tema de personal que hem augmentat, que ho vam aprovar també ahir en el plenari dels pressupostos i de plantilla, reforç de personal per a serveis socials i per a atenció al públic i altres departaments.
També algo que preocupa molt, i és, vostè sap que el comerç local està molt tocat, el suport del comerç local, vostès diuen que s'han incrementat en un 200% la dotació inicial en les dues partides habituals.
Sí, el tema està en que el comerç local, evidentment, és un dels que més ha patit, però no el comerç local, les persones i els autònoms. Una de les qüestions que hem fet ha sigut posar, per exemple, en la campanya de Nadal uns esforços importantíssims per part de la regidoria de comerç. I això és la línia que anirem a seguir i que treballarem, i per això hem augmentat en aquesta quantitat important del tema de promoció i recolzament totalment al comerç local.
I la posada en marxa d'un microbús, això és una novetat.
Sí, això és un estudi que estàvem fent ja fa temps, però que ara hem considerat que era també necessari posar-ho ara en marxa, que teníem l'oportunitat. Dins del pla de mobilitat, important, en principi anem a començar en un microbús urbà, que està gestionant-se ja el tema de la licitació, per a poder portar els veïns i veïnes de Borriana a zones pròximes, però que dins del casc urbà, però que per a moltes persones suposa una distància important. I pensem que també serà una ajuda, ja com hem dit, del pla de mobilitat, per a poder que els nostres veïns i veïnes puguin accedir a tots els llocs que consideren prioritaris de la localitat.
També se parla de cultura, de la rehabilitació aquella de la façana, la coberta i els desguassos de l'edifici de dicha casa, de la Casa de la Cultura.
Sí, sí, això està també inclòs en els projectes de Consi. Enguany s'ha fet ja el tema de la creació del projecte, i enguany se tirarà endavant. Considerem que també aquesta casa necessitava una reforma important, no només en el tema d'adaptació i adaptabilitat i d'accessibilitat, sinó també en tema de reforma, com per exemple en la coberta que estaves comentant, o en els accessos. Sí.
Este pressupost se va votar en majoria?
Sí, bueno, van recolzar l'equip de govern i el van votar en contra, el Partit Popular, Vox i Ciudadanos.
Arguments que li van dir a vostè del per què no votaven, li donaven el seu suport?
Sí, arguments em van donar alguns, jo no en compartís cap, evidentment. Se va produir una reunió a finals de novembre i principis de desembre en els tres portaveus dels tres municipals, plantejant-les un poc la disminució d'ingressos, la previsió d'algunes de les inversions que teníem en marxa o teníem previstes i eren preceptives perquè entraven en els plans del projecte europeu, i vam estar esperant les seues aportacions. Les seues aportacions que no van arribar. L'única que va dir alguna qüestió en aquesta reunió va ser la regidora i portaveu i única regidora de Ciudadanos, que va ser que el transport interurbà, el tema del bus urbà o microbús, o el tema d'augmentar la partida de camins rurals, cosa que vam fer cas. La partida que era asfaltat i camins rurals s'ha augmentat i s'ha posat el microbús, però a pesar d'això, evidentment, la seva predisposició, a pesar de tindre el pressupost fa dues setmanes ja, no han fet cap aportació i simplement han votat en contra.
Maria José Safont, alcaldessa de Borriana, un any que ens ve per davant complicat, però han apostat per recolzar i estar més al costat dels ciutadans de Borriana, no?
Sí, venim d'un any molt complicat. Així, a Borriana vam patir la pandèmia a nivell sanitari d'una manera molt greu als inicis, en març, abril, maig. Ara estem en una situació negativa com totes les localitats de la província de Castelló, no tan mal com estava en aquell moment, però evidentment no anem a baixar la guàrdia. Per això totes les accions que s'han realitzat, per exemple, en Nadal, per a xiquets culturals, per a joves, per a esportistes, en el tema del campus d'esport, en el tema d'escola de Nadal, en el tema d'actuacions culturals, s'han fet dins de totes les mesures i han funcionat amb molt d'èxit, de participació de públic i, a més, de contenta la gent que ha pogut treballar des del món de la cultura en la nostra localitat. Però, deixant a un costat el tema sanitari, que seguirem treballant en ell, evidentment, hem de treballar en el tema econòmic. I ahir ens hem posat les piles.
La campanya de vacunació en Borriana li consta que va en normalitat?
Sí, me vaig posar en contacte en el tema de les dues residències. El dia 27 van començar la residència de la Generalitat, on hi havia 147, si no recorde mal, usuaris i després els treballadors. Suposo, l'última notícia que tenia és que faltava algun treballador per vacunar, però suposo que a hores d'ara, i aquesta notícia la tinc jo de fa dos dies, hauran acabat ja les vacunacions, i me consta també que avui començava la vacunació en l'altra residència, que és la residència de Càritas, on hi ha també molts usuaris d'ací de la nostra localitat.
Maria José Safont, alcaldessa de la població de Borriana, moltes gràcies per haver entrat a esta la seva casa i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Dos mo, dos yo.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay unas mo.
Llévate dos gafas mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Pido
botella en la mesa pa' ver si al fin caigo en tu boquita. Mira que gira y solo te miro a ti. Si tomas tequila,
dale, que es tu turno y todo se vale. Si me toca beber, pues dame. Son las reglas del juego. Ahora vamos a ver quién de los dos cae primero. Cuatro veces.
Bueno, ja tenim el sorteig fet i anem a veure a qui li ha tocat en el Villarreal Club de Futbol. Víctor.
Tenerife. El Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López estrenará el balón federativo que desde 16avos de final y también en la Supercopa de España masculina y femenina se estrenará frente
Villarreal.
Al Villarreal Club de Fútbol que venció por 1-4 al Zamora en la segunda eliminatoria.
Bueno, pues ya lo tenéis claro, ¿no? ¿Alguna anécdota sobre eso?
Sí, mira, en pretemporada ya van a jugar contra Deis, van Pedre 2-3 y va a ser el partido que se va a lesionar a Alberto Moreno. Dir que contra el Tenerife han jugado 10 voltes en primera y en segunda, mai en Copa, que el último partido allí va a ser en Lliga 2-2. En 2010 van a marcar Nilmar y Rossi y realmente allí mai els hem guanyat. Les dues victòries que tenim contra el Tenerife són així a l'estadi. I com a curiositat dir que si el Castelló haguera guanyat la eliminatòria ens haguera tocat el Castelló.
Bueno, haurà sigut un partit ben concurrit, eh? Bueno, no en públic, però sí en seguidors.
Bueno, 150 persones deixen entrar.
Per això dic que no en públic, però sí que haver estat molt, molt sentit, no?, per la ràdio. Bueno, pues a partir de les 2 del migdia ens amplies la informació, no, Víctor?
Sí, a partir de les 2 seguim.
Uh-huh. Ens ha arribat una nota de premsa del CESIF on manifesten el malestar per el fred insuportable en el centre de salut de Carinyena de Vila-real. El sindicat denuncia que els pacients se congelen per una avaria en la climatització que porta trencada 2 mesos sense solució. Anem a sentir unes declaracions que ens dona, en este cas, el representant del sindicat del CESIF de Castelló, Vicent Navarro.
La falta de inversiones de la Consejería de Sanidad en la atención primaria ha llevado a la situación terrible del punto de atención continuada de Carinyena, en Villarreal, que tienen la climatización estropeada hace más de 2 meses, no la han reparado, y con estos fríos, pues los profesionales tienen que ir a trabajar con guantes, tienen que ir a trabajar con los abrigos y traerse estufas eléctricas por el frío que hace. No solamente es una situación nefasta para los propios trabajadores, sino también para los enfermos que van a ser atendidos, que pasan un frío terrible en estos días. La falta de sensibilidad con la atención primaria y la falta de inversiones.
Bueno, pues Vicent Navarro es deia ben clar el que està passant en el centre de salut de Carinyena, que porta 2 mesos la trencada a la instal·lació per a poder climatitzar l'ambient. Vam a veure si després d'aquest toc d'atenció públic se posen mans a l'obra i ens deixen de fer patir a la gent este fred tan insuportable. Una estoneta de publicitat i tornem.
Estàs a la 92.2 FM.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar.
En Caixa Rural Villarreal resolveremos tus dudas.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Un fuet más una sobrasada, 2 euros. Promoción de 5 piezas. Sobrasada mini, paté mini, salchichón, chorizo y longaniza de Aragón, todo a 6 euros. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ese flow tan suavecito, me vacilaste, ya te conozco un poquito. Tú eres un loco, playa abajo, el solecito. Ahora de noche tienes que hablarme bajito. Estás de tranquilito, que yo no te miento. No estoy pegada, yo soy el puto pegamento. No queda mucho por el final de mi concierto. Relaja con asiento. Y yo soy Lola Bunny, dime pop, pop, pony. A ti te gusta el party, tu cariño, pony. Yo soy Lola Bunny, dime pop.
María, ¿saps un secret?
Conta'm.
Que avui és el Dia Internacional de...
Ai, no ho sabria dir-te, eh?
De res.
Ah, de res?
El 8 de gener es, se celebra el Dia Internacional de Res.
O pues ya tocava, ayer era hora, perquè tots els dies...
Clar, és el Dia Internacional de Algo. Bueno, pues avui no se celebra ningú Dia Internacional, ni setmanes internacionals o mundials. I a més tu mires Dia Internacional i posa, però pròxims dies internacionals i mundials. Perquè avui no es celebra res, per lo tant, algú que, no sé, algo que se li ocorrisca a algú, pot agarrar el dia 8 de gener com a Dia Internacional de Algo.
Ai, tindrem que inventar algo. Mos ho inventarem, val? Pensarem.
El dia 8 de gener està lliure, lliure per complet. Per lo tant, ja sabeu, el dia 8 de gener el podem, no sé, agarrem suggerències.
Sí, agafarem. Susana, tenim notícia, val? Perquè és que la festivitat de Sant Antoni, patró dels animals, no podrà comptar enguany amb la popular remacha així a Vila-real, que organitza des de 1973 la Congregació de Lluïsos. L'entitat, en comunicació amb la regidoria de Joventut, ha decidit suspendre enguany la desfilada i benedicció de mascotes, ateses les actuals restriccions per la Covid-19 i com a mesura de prevenció i contenció de la pandèmia. Però, com a alternativa a la matxà, els Lluïsos anima als vilarealenses a que el 16 de gener, vesprà de la festivitat de Sant Antoni Abat, compartisquen en les xarxes socials una fotografia amb la seva mascota, anomenant, diguem, a l'associació i utilitzant l'etiqueta que l'entitat donarà a conèixer en els pròxims dies. També se suspèn la tradicional benedicció i repartiment de panets que organitza cada any la regidoria de tradicions després de la missa de Sant Antoni que celebra en l'ermita de la Verge de Gràcia el 17 de gener. Aixina que podem anar fent-nos fotos amb les nostres mascotes.
I anar enviant-les. Sí, ahir parlàvem també que l'alcalde de Betxí també va entrar en directe i va dir que se suspenia la matxa de Betxí també. I avui l'alcalde de Nules ha dit que se suspendran tots els actes, avui dia 7, perquè en Nules han hi hagut repunt, a lo qual el regidor, el portaveu del Partit Socialista Adrián de l'Ajuntament de Nules estava un poc ofès perquè el dia 5 va desatendre les nostres peticions i va fer la cavalcada quan les xifres ja estaven posades i publicades. Això és el que ens apuntava el portaveu del Partit Socialista de l'Ajuntament de Nules. O sigui, que també Nules se suspenen tots els actes. Veurem, quan baixi un poc els nivells, que suposa que doblegarem aquesta curva, aniran anant les coses mig de normalitat, si no se retrasen tant en posar la vacuna, perquè mira que si ja... O sigui, ha sigut més fàcil portar la vacuna en aquelles mesures de seguretat que tenien que vindre, en aquells graus baixar-ho, que eren una burrada, que en l'administració de la vacuna... És el que no entenem.
Sí, justament també escoltava l'altre dia un poquet de la mateixa tinta un comentari a un periodista, ara mateix no me'n recordo ni ho vaig sentir perquè escoltem tantes coses, que va dir, o sigui, els investigadors s'han deixat la pell intentant fer una vacuna, no?, lo més ràpid possible per poder que siga ser efectiva per a la gent, ara... Els que tenen que apretar, diguem, els que tindrien que fer la seva feina són les administracions públiques per donar la logística que tindria que ser la part fàcil, no?, per a que arribara a aquesta gent, no?, que tant no necessita la vacuna. Em va pareixer un comentari, la veritat, molt apropiat, no?
Clar, per això nosaltres els demanem, perquè hi ha molta gent a l'atur, gent també sanitària que està a l'atur, que seguís estant a l'atur, que empleen estos recursos econòmics per tindre recursos humans, que és de lo que se queixen, que no tenen i per lo tant no obriran el centre de tecnificació que havia brindat l'Ajuntament de Vila-real, perquè no tenen recursos humans. I clar, ens preguntem, si l'atur és tan alt, inclús si així diuen que no n'hi ha, doncs en unes altres comunitats poden reclamar que vinga gent i que puguem tindre aquests recursos que tenim físics, però no tenim recursos humans. Al final és el que diuen que els falta.
És que molts dels nostres recursos humans, Susana, durant molt de temps s'han estat anant fora, malauradament, no? Durant aquests dies també en els mitjans de comunicació estan parlant moltíssim en infermeres que s'han anat a Alemanya, jo tinc companyes meues a Anglaterra, molts metges a Polònia, o sigui, és que tots aquests recursos que durant molt de temps en el sem ignorat, diguérem, se n'han anat fora.
Que lo pitjor de tot és que l'han fet a la formació així i hem pagat entre tots esta formació i al final se n'han anat a uns altres puestos perquè estan més reconeguts.
Més reconeguts.
Almenys reconeguts.
Reconeguts econòmicament, al fi i al cap.
Vale,
no?
Però, clar, és que tu has de tu a una persona el que li reconeixes econòmicament és la seva valia professional i ho reconeixes econòmicament.
Sí, 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 sí.
Perquè algú pot ser molt bon metge, però si al final no cobra, no té la nevera plena, vol dir que no té... És dir, anem a veure. És que la gent arriba a un conveni en les empreses que la contraten per diners.
Uh-huh.
Sí, sí. És que no hem d'enganyar-nos. Bueno, pues això, Generalitat, Diputació, a qui tinga, a qui pertenezca, a qui vulga dir a... després, i sí, dir-ho, que saps que de ben, ho saps perfectament que després els agrada molt dir que han fet tot, que tenen tots aquests locs. I a nosaltres ens agrada també fer aquesta divulgació de lo que s'aconseguís per a aquesta província, però que ho facin, no?
Clar, si no se fa no ho podrem contar, Susana.
I a nosaltres ens encanta contar bones notícies. També ens agrada que la gent sàpiga aquelles notícies que no són tan bones però que tenen dret de saber-les. Per això tenim després un bon recolzament perquè no em busquen les cosquelles, però és un mig de comunicació, un mig de comunicació lliure, Ràdio Vila-real, a 92.2 de la freqüència modulada. I ara sí, ara ja ens tenim que anar.
Susana, és que ha sigut una setmana tan estranya perquè ha sigut com que estàvem així però no estàvem, no? Ha sigut, però ja la setmana que ve sí, que ja sencera, eh?
Bueno, el dilluns 11
de gener.
De gener, a les 12, dos horetes en tots vostès, en tots vosaltres, i ara els deixem en els nostres companys d'esports, Javi Mata i Víctor Rubio.
Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo lo que te digo.